No ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts al No ho sé, el dia que estrenem febrer, que és el mes que es menja dies per fer-se més suportable després del gener, tot i que aquest mes de gener, malgrat la necessitat evident d'aigua que tenim, ha estat agraït amb moltes hores de llum solar diàfana, i això doncs sempre aixeca l'ànim i ajuda també a il·luminar les zones fosques, tot allò que no entenem. Avui alguns estan apropant a l'hora de sopar sense entendre massa bé què és el que ha passat avui al Parlament. També és veritat que molts, ja a aquestes alçades, tenen un desinterès pràcticament total per la política i poques ganes d'entendre l'enèsima jugada, moviment simbòlic, estratègic, gesticulació, postureig. Bé, ens ha de pesar aquest desinterès, perquè darrere la gesticulació passen coses importants que corren el risc de quedar caricaturitzades. És a dir, avui, el fet greu que un regidor de l'Ajuntament de Lleida, que no retira uns llaços grocs de dins el seu despatx, per tant, sense visibilitat pública, és inhabilitat i sobre el paper ha de perdre el seu escó actual al Parlament. És en Pau Juvillà, com sabeu, fins ahir diputat de la CUP al Parlament. El fet és greu perquè, com explicava avui el veterà periodista parlamentari Josep Maria Martí, la Junta Electoral actua amb doble raser en aquest aspecte. Mai cap ajuntament, per exemple, de l'Esquerra Abertzal i el País Basc, ha estat amonestat cap càrrec inhabilitat per les pancartes d'acostament dels presos d'ETA, pancartes que podrien ser considerades com els llaços grocs propaganda electoral. La justícia espanyola té en el punt de mira tota la gestualitat independentista, això és innegable. Després, però, hi ha qui, estirant més el braç que la màniga, corre el risc de ridiculitzar-ho tot i generar, doncs això, un desinterès total. Fa dies que els partits independentistes donen voltes a com escenificar la protesta i també la desobediència. Per intentar entendre-ho tot plegat, no perdeu de vista la trifulca que Esquerra i Junts, recordareu, van tenir per la inhabilitació del president Torra. Bé, doncs avui s'ha llançat la proposta inèdita de paralitzar l'activitat parlamentària per defensar l'escó de Juvillà, que al mateix temps, de facto, ja havia deixat de ser diputat perquè els funcionaris de la cambra havien enllestit la paperassa seguint les instruccions de la Junta Electoral. És a dir, mentre la institució compleix la sentència que inhabilita Juvillà, la institució significa que li manté l'escó. I, és clar, tot això acaba fent-se molt pesat, perquè tot això doncs és poc seriós al capdavall. A 1 de febrer del 2022 el Parlament ha estat notícia de manera continuada, primer pels privilegis per edat i ara pel truc Juvillà. És preocupant.
No ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen 3 minuts a 8:45 de la nit, no podeu anar a dormir sense saber que... Doncs bé, que el dia que hem sabut, ara de seguida us ho explicarem, que a Catalunya caurà definitivament també l'última mesura anticòvid que quedava, la de l'obertura de l'oci nocturn. A aquesta hora, el Congrés dels Diputats està a punt de votar l'obligació de dur la mascareta al carrer. És el decret que ja es compleix des del mes de desembre, però per llei s'havia de votar al Congrés dels Diputats. El govern espanyol no ho ha fet fins ara, quan precisament estan caient, com dèiem, pràcticament totes les mesures contra la pandèmia i es qüestiona l'ús de la mascareta a l'exterior. Des de la comunitat científica, de fet, recorden que no té cap fonament. La realitat, però, és que la mesura s'allargarà i, és més, la ministra de Sanitat no hi posa data de caducitat. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Carolina Darias no vol parlar de terminis, s'acaba de desfer en elogis a la mascareta, però sí que ha dit que el fet d'haver superat la sisena onada, perquè els contagis ja van a la baixa, fa que l'ús de mascaretes a l'exterior, aviat, ha dit, tingui canvis.
Señoría, se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados, y tengo que anunciarle, señoría, que vamos por el buen camino. Por tanto, esta medida demandada por la práctica totalidad de los presidentes y presidentas está más cerca de volver a modularse.
La votació tirarà endavant d'aquí a uns minuts per la mínima i gràcies bàsicament a les abstencions, la principal, la d'Esquerra, que s'ha decidit a primera hora de la tarda.
Bé, l'obligació de dur mascareta a l'exterior que s'allarga paradoxalment quan han caigut pràcticament totes les mesures. L'última, a les escoles. Les quarantenes als centres escolars desapareixeran abans de final de mes. Demà el Departament de Salut ho plantejarà al Consell Interterritorial perquè totes les comunitats ho facin alhora. Ara bé, si el Ministeri de Sanitat deixa la proposta en un calaix, la Generalitat assegura que tirarà pel dret i que ho aplicarà a Catalunya. La decisió del govern arriba després de la petició de la Societat Catalana de Pediatria, que demana eliminar totes les restriccions de les escoles. Què proposen exactament els pediatres? Laia Colomer.
Doncs, a banda d'eliminar les quarantenes, també demanen que es deixin de fer testos massius als alumnes cada cop que hi ha un positiu a classe, que només es quedin a casa els nens amb símptomes i que retiri la mascareta tant als patis com a dins les aules. Els pediatres asseguren que els nens estan patint molt i que l'escolar és l'únic àmbit on es mantenen pràcticament les mateixes mesures des del primer dia. En parla RAC1 el pediatre de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Toni Soriano.
Una situació molt complicada, perquè és una població molt vulnerable a la qual no s'ha tingut en compte per intentar apaivagar aquestes mesures des de l'inici de la pandèmia.
A l'espera dels detalls del nou protocol a les escoles, el govern treballa en que els alumnes sense símptomes i que no siguin positius puguin anar a l'escola.
De fet, les mesures a les escoles són pràcticament les últimes que es mantindran després que finalment avui s'hagi confirmat la reobertura de l'oci nocturn divendres de la setmana vinent, per tant, l'11 de febrer. Les discoteques podran funcionar amb els horaris habituals i sense limitacions, tampoc d'aforament. Ara bé, com en tots els espais interiors, sí que serà obligatòria la mascareta. El sector de l'oci nocturn diu que la reobertura arriba massa tard i denuncien que als locals grans els està costant molt trobar treballadors perquè molts han canviat de feina durant aquests 20 mesos de tancament. Ho deia RAC1 el secretari general de FECASARM, Joaquim Boades.
S'ha de trobar nou personal perquè molt de personal ja no vol treballar en el sector de l'oci nocturn a Catalunya degut a aquesta inestabilitat laboral i aquesta incertesa que hi ha, perquè evidentment doncs, no saben si els locals romandran oberts o els tornaran a tancar. Aquí hi ha un plus afegit de dificultat per poder aquells locals grans reobrir.
Dèiem, doncs, que el passaport Covid no serà necessari per entrar als locals d'oci nocturn, tampoc. És un document que a Catalunya, de fet, ja no es necessita per entrar enlloc, però que és imprescindible per poder viatjar en altres països de la Unió Europea. I atenció, perquè des d'avui el passaport Covid caduca al cap de 9 mesos de la segona dosi si no s'ha rebut la tercera. I és possible que en els propers mesos caduqui a persones que s'han contagiat ara fa poc i que els recomanen esperar per rebre la tercera dosi, Laia.
Sí, de fet, els primers que caducaran són els de persones que es van vacunar entre abril i maig i que encara no han rebut la tercera. Una persona diagnosticada amb una PCR pot obtenir el passaport durant mig any amb el certificat de recuperació, però no els diagnosticats amb un test d'antígens, que paradoxalment són la majoria. Recordem que s'ha estipulat que rebin la tercera dosi al cap de 5 mesos de la infecció perquè estan molt protegits i immunològicament és innecessari que es vacunin abans. Ara bé, sí que es permet excepcionalment que la puguin rebre al cap de només 4 setmanes. Una altra opció és passar una prova poques hores abans de viatjar.
Bé, doncs és una dosi de reforç que algunes persones podrien rebre d'aquí uns mesos amb la vacuna d'Ipra. Això si la vacuna catalana acaba superant tots els tràmits. De moment, Ipra ja busca voluntaris per l'última fase dels assajos clínics. Necessita 3.000 persones de més de 16 anys que hagin rebut la pauta completa de qualsevol de les vacunes que s'han administrat. Ara bé, no han d'haver rebut la tercera dosi. Això després que avui mateix l'Agència Espanyola de Medicaments els hagi autoritzat per començar aquesta última fase. Pep Tormos.
Es farà en una vintena d'hospitals de tot l'estat i també en un d'italià i dos de portuguesos. A Catalunya hi participen Can Ruti, el Clínic, la Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital de Mollet, el Nou Delfos i la Quirón. L'objectiu és determinar si la d'Ipra és segura i efectiva com a dosi de reforç de les altres vacunes. La directora de RMSD i registres d'Ipra, Èlia Torruella, assegura que pel que hem vist fins ara és una vacuna molt més potent que la de Pfizer.
S'ha parlat darrerament de que les autoritats europees estaran demanant a una nova vacuna que s'autoritzi de que sigui superior encara a les vacunes actuals, i les dades que tenim amb Omicron ens diuen que som superiors a Pfizer, que és la vacuna amb la qual ens fan comparar, i per tant un pas més endavant cap al desenvolupament d'aquesta vacuna.
Per participar en aquest assaig clínic de la vacuna d'Ipra no hi haurà cap retribució econòmica.
I a tot això, l'Organització Mundial de la Salut alerta d'una altra conseqüència de la pandèmia, els milers de tones de residus que s'estan produint de material sanitari, com ara les mascaretes o els guants.
En un informe, l'OMS calcula que aquests residus s'han multiplicat per 10. Diu que només els enviaments de les Nacions Unides pels països més necessitats han generat 87.000 tones de residus al món en 2 anys. Per això demanen millorar els sistemes de tractament d'aquests materials i fer servir mascaretes reutilitzables.
20 minuts i les 9 al Parlament. assumeix que Pau Juvillà ja no és diputat després que la Junta Electoral Central comuniqués divendres que deixava sense efecte el seu escó. Com a protesta, Laura Borràs ha proposat aturar l'activitat parlamentària i les dues comissions d'aquesta tarda ja no s'han fet. Aquesta aturada durarà com a màxim fins dijous, que és el dia límit perquè es reuneixi la comissió de l'Estatut del Diputat, buscant, per tant, un nou pronunciament a favor de Juvillà. Expliquem la pel·lícula dels fets avui al Parlament. Sílvia Solanes.
El matí ha començat amb reunions entre grups independentistes i amb la mesa en marxa s'ha filtrat el que seria la notícia. Laura Borràs proposava suspendre l'activitat al Parlament. Els lletrats li han frenat els peus avisant que trepitjava terreny il·legal, mentre que Esquerra preferia parlar d'aturada i amb la CUP defensaven que si podia ser de 24 hores millor que de 48. Finalment s'ha acabat rebaixant i Borràs ho ha deixat en mans de cada comissió. La idea és que s'allargui fins que es convoqui la comissió de l'Estatut del Diputat, un òrgan que es posiciona per temes que afecten, com diu el seu nom, els diputats. Volen que emeti un nou dictamen per defensar l'acte de Juvillà. I és que fons del Parlament asseguren que des que la Junta Electoral es va posicionar divendres, el copaire ja no té l'acte, malgrat que ningú li ha comunicat, ni ell ni la seva assessora, que avui ja no ha rebut l'ordre del dia. L'òrgan electoral sí que va donar 5 dies a Borràs perquè comuniqués quines mesures havia pres, i aquí és on es manté l'ambigüitat sobre l'escó de Juvillà.
Bé, avui, com dèiem, hi havia previstes dues comissions que s'han acabat suspenent, per demà n'hi havia 5 més i a hores d'ara només se'n mantenen dues a l'ordre del dia. Sílvia.
Avui s'han suspès les d'Agricultura, que presideix Esquerra i que ha posat a votació la decisió de no celebrar la sessió. També hi havia una comissió d'estudis sobre el sistema educatiu inclusiu, que no s'ha fet. Per demà n'hi ha 5, polítiques digitals i territori, drets socials, interior, cultura i polítiques de joventut. A hores d'ara s'han desprogramat totes, excepte la de drets socials, que presideix el PSC, i interior, que presideix Esquerra, i on està previst que hi comparegui el secretari del departament per explicar els contractes de manteniment dels cotxes del cos de bombers. Segons el reglament del Parlament, perquè se suspengui una comissió, la iniciativa tant pot ser del president com de dos grups o d'una cinquena part dels membres. Les desconvoca el president d'acord amb la mesa i els portaveus. Ara caldrà veure què passa demà.
L'oposició critica l'aturada, que és inèdita, i adverteix Borràs de conseqüències jurídiques si no rectifica. Ciutadans no descarta presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, mentre que el PSC també deixa la porta oberta en prendre mesures. Són Alicia Romero, del PSC, i Nacho Martín Blanco, de Ciutadans.
3 hores, 5 dies o 2 setmanes. No es pot suspendre l'activitat parlamentària. Si hi ha mesures jurídiques que es poden prendre en aquest sentit per defensar els drets dels diputats i les diputades, ho farem.
Ho evitarem per totes les vies, per la via parlamentària, per descomptat, o fins i tot, en última instància, també per la via judicial, per exemple, presentant un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.
Els comuns defensen que Juvillà hauria de poder mantenir l'escó, però tampoc veuen amb bons ulls l'aturada, ho deia Jessica Albiach.
És absolutament compatible que el Parlament de Catalunya expresse tot el seu suport al diputat Juvillà i alhora mantindre l'activitat parlamentària. I nosaltres estem on sempre hem estat, defensant el dret del diputat Juvillà fins que n'hi hagi una sentència ferma.
Doncs bé, el cas és que el cas Juvillà ha tapat del tot el de les llicències d'edat dels treballadors del Parlament, que avui la mesa ha deixat sense efecte. Els que ho havien demanat a finals de l'any passat ja no podran gaudir de la jubilació d'or. Per la seva banda, els treballadors acusen la cambra de trencar un acord laboral. Sílvia.
Els 12 treballadors que havien demanat les llicències després del 21 de desembre es quedaran sense poder-les gaudir. En canvi, els que ja ho tenien aprovat s'hauran de revisar perquè l'article ha quedat eliminat. S'han donat temps fins a l'abril per parlar amb el Consell de Personal i negociar. Als treballadors del Parlament no els ha fet gens de gràcia i acusen la mesa de trencar un acord laboral i vulnerar el principi de la negociació col·lectiva. De fet, han contactat un grup d'advocats per estudiar si la decisió és legal.
8:43. El govern prepara una normativa específica per regular el català a l'escola i abordar la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà. Una regulació pròpia que no té res a veure amb el nou decret sobre el currículum que ha començat a circular i que ha generat tot tipus d'especulacions. Ho ha subratllat avui la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Una cosa són els decrets de currículum que ara s'està treballant des del departament per fer el desplegament de la LOMLOE i l'altre tema és la norma per defensar el model d'escola catalana que encara no està tancat.
Bé, d'aquesta manera el govern el que vol és posar fi a les informacions que relacionen el decret de currículums amb una suposada delegació de responsabilitats en els directors dels centres perquè siguin ells els que decideixin el percentatge d'idiomes. Per acabar-ho d'aclarir, què diu sobre la llengua l'esborrany del decret sobre el currículum? Benet Íñigo.
La proposta diu que el català i l'aranès a l'Aran han de ser les llengües vehiculars de l'ensenyament i que l'objectiu final és que tots els alumnes acabin dominant català i castellà i sent capaços d'entendre i comunicar-se en altres idiomes. L'Esborrany diu també que cada centre farà el projecte lingüístic a partir de la realitat social del seu entorn i també dona autonomia a cada centre a disposar d'unes hores per programar projectes i matèries segons el seu criteri. Aquí és on els centres podrien programar més hores de castellà o anglès i algunes informacions apuntaven que d'aquesta manera el departament els passaria la patata calenta de la sentència a les direccions. Ni el departament ni les direccions ho entenen així, però. I, de fet, l'entitat que agrupa directors i directores apunta a RAC1 que ja s'utilitzen altres llengües en aquestes classes a mida.
Més enllà de la llengua, aquest decret curricular inclou altres novetats sobre els continguts, els mètodes i l'avaluació, Benet.
Sí, per exemple, a partir del curs que ve els alumnes de primària no tindran notes cada trimestre. Les notes es donaran al final de cada cicle, és a dir, a segon, quart i sisè de primària, i es decidiran de manera col·legiada pels professors. I a les actes que s'entregaran als alumnes, per cert, desapareix el no assolit com a suspens. En el seu lloc, la qualificació serà en procés d'assoliment. Pel que fa a continguts, el decret preveu destinar 30 minuts cada dia a fomentar la lectura a tots els cursos i que els continguts tinguin perspectiva de gènere i educació afectivo-sexual. I a secundària obliga a programar serveis comunitaris perquè els nois i noies experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, una acció comunitària que ha de formar part d'alguna de les assignatures curriculars.
Bé, avui en temps de ressupor parlarem d'aquests canvis que preveu el govern al nou decret curricular. Debatrem cap on ha d'anar l'educació i quina és la millor manera d'avaluar els alumnes. Ho farem amb un dels referents en polítiques educatives, investigador, expert de la Fundació Bofill, Francesc Colomer. Bé, a banda de la qüestió de l'escola, un altre dels projectes que el govern té sobre la taula aquests dies és el de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern al 2030. I en aquest sentit, aquesta tarda la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, s'ha reunit amb l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, crític perquè el govern no inclou el seu municipi a la consulta que es farà al territori. L'Ajuntament de Berga, de fet, insisteix a fer una consulta alternativa i poder estendre-la a tota la comarca. Berga, Marc Antorri.
La consellera segueix sense obrir cap mena de porta a incloure comarques com el Berguedà i el Ripollès a la consulta a l'Alt Pirineu i l'Aran, però això sí, s'ha compromès a estrènyer vincles amb el Prepirineu. L'alcalde de Berga ho veu com un primer pas, però no suficient, i per això reitera que farà una consulta des del territori per fer-se una idea de què en pensa la població, ho ha dit a RAC1.
Jo també he de traslladar que, evidentment, quan ens plantegem poder fer aquesta consulta, també, evidentment, estem en posició de treballar amb el Consell d'Alcaldes per poder veure si la resta de municipis també volen o estarien disposats a fer una consulta encara que no sigui vinculant.
Hores més tard, Vilagrà s'ha reunit amb David Font, alcalde de Gironella, també del Berguedà. Font també n'ha sortit sense cap expectativa de formar part de la consulta, però sí que ha notat en el govern una voluntat de donar més veu que fins ara al Prepirineu.
8 i 47 minuts a Madrid. El Consell de Ministres ha aprovat avui la Llei de l'Habitatge. És un dels projectes estrella d'aquesta legislatura que s'ha acabat endarrerint per les traves que hi ha posat el Consell General del Poder Judicial. Amb aquesta nova legislació es limitarà el preu d'habitatge a les anomenades zones tensionades.
Ara bé, la mesura no serà automàtica. Hauran de passar 18 mesos des de l'entrada en vigor. La ministra Raquel Sánchez defensa la nova legislació davant de l'informe del màxim òrgan judicial que acusava la Moncloa d'envair competències d'altres administracions.
És una llei que és rigorosa, és una llei sòlida, és una llei compacta i és una llei transversal i que està blindando la funció social que debe complir la vivienda i que està llamada a tenir una vocació de perdurar en el tiempo.
La llei es remet ara al Congrés dels Diputats i si es tramita per la via ràpida entrarà en vigor durant la primavera.
I l'altre projecte estrella del govern espanyol per aquesta legislatura és la reforma laboral. El PSOE i Podem hauran de recórrer a la marca blanca del PP a Navarra, la UPN, per poder-la aprovar, perquè sigui com sigui, els comptes que fa el PSOE és que hores d'ara ja tindria, amb aquest suport, els 176 vots necessaris per aprovar la reforma laboral. Jordi.
Sí, ara mateix el PSOE té els vots dels dos partits del govern espanyol, òbviament, Ciutadans, PDeCAT, Més País, Compromís, Coalició Canària, Nova Canàries, Terol Existeix i el Partit Regionalista de Cantàbria. Això en són 174, per tant en fan falta dos perquè es necessita majoria absoluta i el PSOE ha de recórrer a la Unió del Poble Navarrès. La resta de partits anuncien almenys avui vot en contra. El portaveu parlamentari Héctor Gómez, portaveu parlamentari del PSOE, avui ja donava per feta l'aprovació amb boca petita, això sí.
Consideramos que se dan las condiciones en este momento para aprobar el decreto y estamos hablando, hemos hablado con todos los grupos parlamentarios. Somos optimistas en cuanto a la tramitación y convalidación de este decreto.
No hi ha hagut cap ministre, i avui n'han parlat molts, que hagin estat tan valents a l'hora de dir que aprovaran la reforma laboral dijous, ni tan sols Yolanda Díaz, és el seu projecte estrella, i ha dit que no entén com els socis habituals, Esquerra, Bildu i PNB, no s'avenen a votar la reforma.
Una de les qüestions també que vinculada d'alguna manera a la reforma laboral seran les xifres d'atur que es presentaran demà 2 de febrer i que apunten a que seran novament en la línia positiva. En aquest sentit, explicar que ja estan actives les ajudes que dona la Generalitat a les empreses per fomentar justament la contractació de persones joves.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
És una partida de 125 milions d'euros que provenen dels fons europeus.
Van adreçades a empreses, cooperatives o autònoms perquè puguin contractar joves de menys de 30 anys. El que fa l'ajuda del SOC al Servei d'Ocupació de Catalunya és pagar tot un any de contracte dels joves que contractin. El termini per presentar la petició és fins al 31 de març.
I compte, perquè si s'acaba el termini sense haver esgotat els 125 milions d'euros, aquests diners es perden. Avui, en temps del ressupon, parlarem amb el director del SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, Juan José Torres, per saber amb més detall qui hi pot optar i com s'ha de fer el procés.
Treballes per viure o vius per treballar? Fes-te la pregunta correcta. Treballes per canviar les coses? Work to change your life. Work to change your future. Work to change anything. Informa't dels nostres màsters i MBAs a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar. EAE Business School. We make it happen.
A Barcelona, la reforma del recinte firal de Montjuïc continua endavant. L'Ajuntament ha recollit les peticions que han fet els veïns i també les entitats involucrades i calcula que la reforma estarà feta de cara al 2029, que farà just 100 anys de l'exposició universal. Montse Martí, com es reformarà aquest espai?
Es renovaran els pavellons, alguns canviaran d'ús i, per exemple, en aquest espai que ara és recinte firal s'hi vol incloure un segon cap pel barri de Poble Sec, un pavelló esportiu i mig miler de pisos destinats a lloguer assequible. La idea, segons ha explicat la tinent d'alcaldia Janet Sanz, és fusionar amb la ciutat aquest espai que ara és bàsicament espai per fires i congressos.
Que entre totes i tots siguem capaces de baixar la muntanya a la ciutat, que Montjuïc impregni tot aquest àmbit, tot aquest espai, no? I que realment s'embardeixi, no? Perquè encara, com té aquest caràcter tan monumental, l'objectiu és que hi hagi aquest espai per veïns, per vianants, per caminar, per passejar, per estar-hi.
Fira Barcelona diu que el nou espai dedicat a fires i congressos permetrà fer els mateixos grans congressos que ara acull, com l'Automobile, i admet que el recinte firal necessita renovar-se després de més de 90 anys.
Són les 8:52. Jordi Montull ha tornat a ingressar a la presó. Un jutjat ha retirat el tercer grau a l'exdirigent del Palau de la Música.
El tenia des de fa 5 mesos, però la jutgessa de Vigilància Penitenciària considera que li van donar massa d'hora. De fet, la Junta de Tractament de Brians preferia mantenir-lo en segon grau, però la Secretaria de Mesures Penals li va donar el tercer. Justament avui, Montull ha complert una quarta part de la pena i els seus advocats tornaran a demanar la mesura de semillibertat.
I també us expliquem que els bombers donen per controlat l'incendi de Peralada, l'Alt Empordà, que ha cremat una trentena d'hectàrees. Hores d'ara, però, encara continuen treballant a la zona 4 de dotacions per remullar els punts calents. Girona, Bàrbara Julve.
Les flames d'aquest foc que ha començat de matinada han cremat conreus, però també matolls, arbres i pastures, no només de Peralada, sinó també de Figueres i Cabanes. Tot i que els bombers ja l'han donat per estabilitzat al migdia i controlat aquesta tarda, segueixen pendents del perímetre que no creixi. El trànsit a la N260, que s'havia tallat entre Figueres i Vilajuïga, també s'ha restablert, així com el servei de trens fins a Portbou. No hi ha cap edificació afectada, però sí un paller, un femer i una pila de fustes al costat d'un mas. Això ha obligat evacuar un veí amb símptomes d'intoxicació per inhalació de fum.
Netflix torna a suspendre en la seva oferta en català. Dels més de 6.000 títols que té la plataforma, només 30 de 6.000 són en català, ja siguin sèries, pel·lícules o documentals. Això suposa, per tant, un 0,5% del total. És una xifra irrisòria que, malgrat tot, dobla la de fa dos anys, quan només era del 0,3%. En parla el director del CAC, Roger Lopager.
Tot el que és l'oferta en streaming, l'oferta a les plataformes, cada vegada és més important i, per tant, la presència de la llengua catalana ja és absolutament imprescindible per la supervivència de la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
Per cert, que segons les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Netflix és la plataforma amb més usuaris de Catalunya. La segueixen molt de lluny Amazon Prime i Disney Plus, que desbanca HBO com a tercera plataforma del país. I a tot això, Cinesa aposta per la versió original. A partir d'aquesta setmana, tots els cinemes de la companyia tindran una o més sales que projectaran en exclusiva continguts en llengua original subtitulats. La companyia explica explica que la demanda per part dels espectadors d'aquest tipus de continguts és cada cop més alta. El llibre sobre el delató d'Anna Frank, us en parlàvem ara fa tan sols uns dies, genera polèmica entre els editors. L'editorial neerlandesa Ambo Anto ha decidit aturar-ne la impressió fins a aclarir els dubtes sobre la seva identitat, mentre que HarperCollins, l'encarregada de l'edició a Espanya, manté la data de publicació pel 9 de febrer, Maria Cusó.
Així ho han confirmat fonts de l'editorial RAC1, asseguren que el procés de publicació segueix en marxa i que la novel·la arribarà a les llibreries la setmana que ve. Es tracta de La traïció d'Anna Frank, que assenyala el notari jueu Arnon Vandenberg com el delator de la família Frank. Ho fa arran d'una investigació de 6 anys en la qual han participat una vintena d'experts. L'estudi concluïa que hi havia entre un 85 i un 90% de possibilitats que Vandenberg fos el delator. Un marge de dubte, però, que no ha estat ben vist pels historiadors jueus, que consideren que caldria ser prudent abans d'acusar ningú i que això podria estigmatitzar Vandenberg. Ha estat arran d'aquestes pressions que l'editorial holandesa ha decidit aturar la producció del llibre i per ara no hi ha data per tornar a imprimir-lo.
Vinga, anem amb música. El Primavera Sound suma una nova confirmació al cartell d'aquest any. És The Smile, que és el nou projecte de Tom York i Johnny Greenwood de Radiohead. Segon cap de setmana del festival, el divendres 10 de juny, i al cap d'un mes tornaran a Barcelona. El 5 de juliol han anunciat concert al Poble Espanyol. Les entrades es posen a la venda divendres. Bé, anem amb els esports ja. Comencem parlant d'Aubameyang. El Barça no farà oficial avui el fitxatge del davanter. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Agnès. Ahir a última hora es va desvincular de l'Arsenal, que avui l'ha acomiadat oficialment a les xarxes, i per això el club no tenia urgència per inscriure'l a la Lliga abans de la mitjanit. La intenció del Barça era fer-ho avui i després anunciar-ne el fitxatge, però segons indiquen fonts del club a RAC1, aquest pas no es farà avui. Mentre s'espera, Aubameyang ja s'ha entrenat amb els nous companys, ha estat aquest matí, així es desprèn de les fotografies difoses pel club, on se'l veu treballant al costat d'Ousmane Dembélé, gran amic, van coincidir al Borussia Dortmund, un Dembélé, evidentment, l'altre gran protagonista del mercat d'hivern blaugrana, en el seu cas, perquè finalment ha decidit quedar-se.
Aquest dimarts torna a ser un dia molt carregat d'actualitat blaugrana perquè, a banda del mercat d'hivern, el club ha presentat les conclusions del forensic.
Exacte, i segons han explicat el president Joan Laporta, el vicepresident econòmic Eduard Romeu i un advocat de l'empresa Kroll, que és qui ha fet aquest forensic, s'han detectat pagaments sense causa, pagaments amb causa falsa i pagaments desproporcionats. Tot això agrupat en diversos casos. Els principals serien el fitxatge de Griezmann, el de Malcolm, el contracte d'André Curí o l'acord amb el club Lleietà per comprar-ne el silenci, segons s'ha explicat en l'exposició dels fets. La suma de tot plegat superaria els 30 milions d'euros de perjudici pel club, que ha traslladat aquesta informació a la Fiscalia. Obriran una investigació, després decidiran si hi ha prou material per traslladar-ho a un jutge que, si ho cregués oportú, obriria una causa.
I a segon, el Girona ha anunciat avui el fitxatge de Víctor Sánchez.
És l'últim fitxatge del mercat d'hivern. Serà blanc i vermell fins a final de temporada. Té 34 anys, jugava a Austràlia i, com que no tenia equip des del setembre, ha aconseguit arribar al Girona, que l'ha pogut fer públic l'endemà del tancament del mercat. Víctor Sánchez estarà a disposició de Michel dissabte per jugar contra la Pontferradina.
I què fareu, el tu diràs?
Començarem al Palau Blaugrana, on el Barça rep el Bayern de Munic en un partit corresponent a l'Eurolliga masculina de bàsquet, que, per cert, podeu seguir a RAC+1. Després ens capbussarem en l'anàlisi del forensic amb l'advocat penalista Marc Molins i intentarem conèixer una mica més Aubameyang. Ho farem tot plegat en tertúlia amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo. Rematarem el programa amb un back-to-back especial dedicat al quarterback Tom Brady, que avui ha anunciat que es retira.
I per fer el ressupor, de seguida obrim tertúlia amb la catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillén, el periodista i professor Joan Julibert, la redactora en cap a La Vanguardia, Susana Cuadrado, i l'advocada Maria Vila, per analitzar l'actualitat del dia. Avui també que hem sabut detalls del decret curricular que prepara el govern, amb novetats sobre els continguts, mètodes i avaluacions. Analitzarem aquest decret amb Francesc Colomer, investigador expert de la Fundació Bofill. Més tard parlarem de les noves ajudes que dona la Generalitat a empreses, cooperatives i autònoms per fomentar la contractació de joves. Ho farem amb el director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, Juan José Torres. I rematarem el No sé d'avui amb el No s'ha parlat prou amb la Llucia Ramis i el Carles Fiter.
se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados, y tengo que anunciarle, señoría, que vamos por el buen camino.
Tots els infants que no tinguin cap símptoma i tampoc aquells, òbviament, que siguin positius, puguin continuar assistint a les classes amb normalitat.
L'oci nocturn català s'ho mereix, els nostres clients s'ho mereixen, els nostres treballadors també i els nostres empresaris també. Creiem que és una gran notícia i per fi podem competir amb altres comunitats autònomes al mateix nivell.
Proposem als òrgans parlamentaris que desconvoquin les sessions que fins ara estaven convocades fins que aquesta comissió de l'Estatut del Diputat no emeti el seu dictamen.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Són les 9 en punt de la nit, és l'hora de fer el ressupó d'aquest primer dia de febrer del 2022. Un dimarts més amb Montse Guillén. Què tal, Montse?
Hola,
com anem?
Molt bé.
Joan Julivert, com estem?
Bona nit, bé.
Molt bé, bona nit. Susana Cuadrado, com anem?
Hola, bona nit des de la redacció. No sé que amb vosaltres ho sento, però hi soc.
Ja ho sé, ja ho sé. Seguint, la Susana té un ull posat en el tancament del diari, òbviament, perquè és que a aquesta hora de la nit doncs, hi ha activitat parlamentària al Congrés dels Diputats. Ara hi traurem el cap també nosaltres. Maria Vila, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Benvinguda també.
Gràcies.
S'està aprovant una cosa que especialment a tu, Maria, sé que tots, però la Maria, diguéssim, fa dos anys que batalla amb aquest tema. S'està aprovant la pròrroga, és a dir, s'està aprovant l'ús de la mascareta al carrer, que ja és una obligació per decret des de la vigília de Nadal, però que, en fi, s'havia d'aprovar al Congrés dels Diputats en un moment o altre. El dia és avui. Coincideix paradoxalment en el dia en què s'anuncia a Catalunya la finalització de les últimes mesures que quedaven vigents, d'entrada l'obertura del nostre nocturn el dia 11 de febrer, i també falta posar-hi data, però que abans que acabi aquest mes de febrer les escoles, doncs tot el sistema de quarantenes, etc, caurà, desapareixeran abans de finals de mes. Aviam, al Congrés, Jordi Armenteres, bona nit.
Hola, bona nit de nou.
Per on passa la cosa?
Ha acabat el debat fa un moment amb la intervenció del PSOE, i ara hi ha aquells 5 minuts de rigor per tal que tots els diputats s'acostin a votar, els que no ho han fet telemàticament. Estem a res, 4-5 minuts màxim de votar i de saber com acaba convalidat aquest decret. Sabem que passarà tot el tràmit, no passarà per majoria absoluta, tampoc la necessita, però és curiosa la història de tot plegat, perquè al final és un decret que s'aprova en un Consell de Ministres del 23 de desembre, és preceptiu que el Congrés el convalidi abans de 30 dies hàbils, no dies naturals, sinó dies hàbils. Els 30 dies es complien demà. De fet, la convalidació d'aquest sempre va el dijous, no va mai el dimarts, i avui s'ha hagut de fer a correcuita, perquè si no, efectivament, el decret de mascaretes cauria aquesta propera matinada.
El que hem de saber també és per què no s'ha fet abans.
Doncs perquè no tenien els suports necessaris del govern espanyol per poder-ho triar en contra. La majoria de grups hi estan en contra. És veritat que al final ha hagut de recórrer a abstencions dels socis habituals. Això vol dir Esquerra, això vol dir Bildu, diversos grups minoritaris, i gràcies a això al final s'aprovarà, gairebé podem dir que s'aprovarà per 154 vots a favor, per tant 18 per sota de la majoria absoluta. Potser hi haurà algun grup petit que hi votarà al final favorablement, però s'aprovarà per majoria simple.
Clar, aquí la cosa és que amb aquesta votació no només es vota la mesura de la mascareta, sinó que hi van associades altres mesures, no? Clar, això també és una mica trampa d'alguna manera, perquè si tu estàs a favor de que prosperin les altres mesures, doncs et trobes lligat al fet de, doncs, que tiri també endavant la mesura de la mascareta.
És una trampa totalment, però és veritat que tots els governs, no només l'espanyol, sinó també els autonòmics, hi solen recórrer. Això és l'últim decret que s'aprova a finals d'any, decret òmnibus, el coneixem tots, final de temporada, que de cop i volta amb un sol decret comences a colar diverses coses. Què hi ha en aquest decret? Què es vota conjuntament amb l'ús de les mascaretes? Doncs la contractació de metges jubilats per la sanitat pública per fer front a la sisena onada, i també el xec de paga de les pensions per compensar el poder adquisitiu que han perdut els jubilats durant l'any passat, aquella paga que van rebre tots els jubilats abans de final d'any.
Clar, doncs si no vols que prosperi o vols posicionar-te en contra de la mascareta, també en contra d'aquestes altres mesures, no? Carolina Darias, ho hem explicat al sumari, però recordem-ho, no ha posat data de finalització de les mascaretes, però bé, sembla que s'aplicarà una mica al sentit comú, més enllà de que potser ara doncs, hi ha aquesta mesura que no té cap suport ni cap aval científic, que ja no caldria.
Sí, l'hem sentida a 9:15 PM, deia, és veritat, tots els presidents autonòmics hi estan en contra en aquests moments, llavors ha tret pit que la decisió es prendria en un Consell Interterritorial, no oblidem que el Consell Interterritorial de Sanitat hi ha representades totes les comunitats autònomes, però qui té la paella pel mànec, perquè té la meitat de vots, el govern espanyol o el Ministeri de Sanitat en aquest cas. Què ha dit Carolina Darias? Doncs bàsicament que s'ha superat el pic de la sisena onada i que per tant al final de la mascareta serà més aviat que tard, però tot i això insistim que no han volgut posar cap mena de data quan hi ha molts països que ja l'han eliminada.
Esclar, és que ara ens trobem en una situació que és curiosa, és curiosa. És a dir, la matinada de dijous a divendres de la setmana vinent obren les discoteques. Com sabeu, tindran l'obligació de portar la mascareta a dins, tothom que hi vagi, però ja sabem que és una mesura impossible de que es porti a terme. Tu quan entres en una discoteca, potser l'aguantes la mascareta fins que et demanes la primera... I, en fi, ja sabem com és sortir de nit. Però pel carrer, abans d'entrar, sí que hauràs de donar mascareta. No? És això?
És exactament això. El que crida més l'atenció és que jo suposo que el govern sap que està aprovant una mesura que s'incompleix sistemàticament. I estaria bé fer un estudi del descrèdit d'autoritat d'un govern, quina és la mesura a la història de la legalitat espanyola que més s'ha incomplert, perquè probablement és aquesta. I vaja, això seria per reflexionar en relació a l'autoritat o a quin joc té l'autoritat en relació als seus ciutadans, no? Perquè...
Tenim votació, eh?
Tenim votació i la tenim per la mínima, el que dèiem. Han votat 343 diputats, per tant n'han faltat 7. Vots a favor de mantenir la mascareta al carrer, 162. Vots en contra, 153. I 28 abstencions. Al final les abstencions són 6 encoberts, perquè per aquesta votació, majoria simple, fan falta més 6 que nos. I per tant, per la mínima, però es manté la mascareta.
Doncs bé, doncs ja ho tenim, però és que és el que diu el Joan, que després és que no es coneix sancionat per no anar amb la mascareta pel carrer. Perquè
podien haver aprovat que anem tots amb pantufles pel carrer. I el resultat seria exactament el mateix. No, és a dir, i això, que ens pot semblar anecdòtic, no ho és tant, perquè estem desvestint l'autoritat. Hi ha un decret i la gent no el compleix i no passarà res, afortunadament no passarà res.
I sap aquest govern que aprova que no aquest que no passarà res. Susana?
No, jo el que penso és que realment va ser com un brindis al sol en un moment en què estàvem pujant molt. El Pedro Sánchez necessitava fer veure que estava fent alguna cosa i llavors va sortir un 22 de desembre, si no estic equivocada, que a partir del 24, que era la nit de Nadal, tots ens haurien de posar la mascareta pel carrer, sabent ell mateix que ni els seus propis assessors ho recomanaven, això, perquè el que pots dir és que la gent que vulgui posar-se-la pel carrer se la pot posar, però no cal obligar la gent a posar-se-la. Bé, en qualsevol cas, mai s'ha dit que això fos una frontera sanitària o que fos una barrera sanitària de res. El que sí és veritat és que sí que ve a ser com una certa barrera psicològica perquè la gent pensi doncs, que encara estem en pandèmia. Ara és totalment absurd. És absurd i llavors el que ha fet el Pedro Sánchez és mantenir aquesta absurditat i passar-li un cop més la pilota a les comunitats autònomes. Jo li auguro a la mascareta al carrer que una setmana, dues setmanes, com a molt, el que pretén la Carolina Darias és mantenir el mandat del president, en aquest cas perquè no quedi, deixeu-me dir d'aquesta manera, no, amb el cul en l'aire després d'un mes que s'ha vist que no, això no servia per res, i que sigui a dins del sí d'aquest Consell Interterritorial on hi han representades totes les autonomies, que allà surti la decisió definitiva de treure la mascareta, no? En fi, tot plegat és molt cosmètic i a més és una gran pèrdua de temps. I la giragonsa que ha hagut de fer, ja ho deia ara el Jordi, no? La giragonsa ha hagut de fer el Partit Socialista per aprovar-la, déu-n'hi-do, Perquè, clar, és un decret que s'aprovava en bloc, no podies aprovar els temes per separat. Llavors ha colat temes importants a dintre per tenir aquesta votació que ha guanyat per la mínima.
Maria?
Sí, no, només volia dir que la mascareta en exteriors no ha tingut mai sentit ni ara, arran del 23 de desembre de l'any passat, que és quan es va tornar a fer obligatòria, ni abans, ni a la primera onada. De fet, Espanya era dels pocs països de la Unió Europea on portar-la pel carrer era obligatori ja al primer confinament, que ja al primer confinament no hi havia cap evidència que això fos realment útil. I la barrera psicològica que deia ara la Susana, clar, és que no, ens hem acostumat que es legisli en base a és que així creem la sensació que no sé què, és que així la gent pensa més i conscienciem a la gent. Què vol dir carregar-te els drets? En el cas de la mascareta no és un atac, diguem, tan frontal en els drets fonamentals com ho va ser el toc de queda, però és que el toc de queda es va aplicar sota aquesta mateixa justificació. Magda Campins, presidenta o directora, no sé exactament com li deien, del comitè assessor del govern, va dir ella mateixa en una entrevista abans que s'aprovés el toc de queda que això era simplement per conscienciar la gent. Llavors a mi em fa pànic que haguem assumit amb aquesta facilitat que es poden aprovar mesures d'aquest tipus perquè la barrera psicològica o perquè la consciència no sé què, ho trobo perillosíssim. Dit això, li volia preguntar, no sé si encara tenim el...
Jordi Armenteres, el sí. Tenim encara aquí, sí.
Hola Jordi, què tal? Bona nit. Et volia preguntar molt ràpidament, perquè l'he seguit un moment al principi, però no he pogut seguir tota la intervenció, la primera de la ministra. Ha parlat de les mascaretes en interiors, perquè aquest és un altre gran tema, que també s'està aixecant la restricció a tota Europa, i aquí continuem ficant la banya en el tema de la mascareta en exteriors, però realment el tema és en interiors i no sé si això s'està començant a discutir o si la ministra ho ha esmentat d'alguna manera de quina és la previsió.
En cap cas, de fet ha fet un discurs relativament curt pel fet de ser una convalidació d'un decret, 13 minuts, ha parlat bàsicament de les mascaretes i dels dos altres elements importants que porta aquest decret, que és la contractació dels metges jubilats per poder reforçar la sanitat pública en plena sisena onada i el tema de la paga dels pensionistes, però també ha passat molt, molt, molt per alt. S'ha vanagloriat amb l'ús de la mascareta i que Espanya és un referent a nivell europeu i mundial perquè la decisió que es va prendre el 23 de desembre, això és un decret que surt d'un Consell de Ministres el 23 de desembre, després la van seguir automàticament, que això és veritat, diversos països, començant per Portugal i diversos de centre europeus, i el que esperàvem és que posés data de finalització de la mascareta a l'exterior, però no n'ha dit absolutament res, ha dit més aviat que tard.
Esclar, el dia que la convalides també d'aquí 10 dies la farem
només
veure.
Una pregunta, Jordi, molt breu.
No, és que és això.
La ministra, això ho ha fet amb mascareta o sense mascareta?
Sense, perquè estava a la tribuna, ja, tot i que portava mascareta quan estava asseguda al seu escó. A veure, han trigat 6 setmanes a convalidar aquest decret al Congrés, entre altres perquè no tenien suports, però és veritat que fa 2 setmanes alguns ministres sense micròfons el que deien és que si de cau, de cau. Clar. Que no passa res. O sigui, el tema és que el decret s'ha de convalidar sí o sí, si no es convalida, de cau. Per perdre una votació, millor no la portis a terme aquesta votació i de cau, perquè més hi ha tota aquesta pressió, començant per la comunitat científica, que posa molt en dubte l'ús de la mascareta tan obligatòria als exteriors, no? Algun ministre ho deia, si no es pot arribar a convalidar, doncs no s'aprova i ja està. Però al final sí que hi ha hagut la votació.
Jordi, però és molt lleig perdre votacions al Congrés, en aquest moment.
Precisament per això ho dic.
Queda estèticament queda molt malament.
No, i a més quan aquesta setmana ja se la juguen amb la reforma laboral, no? Un dels projectes estrelles de la legislatura. Aviam, Montse, tu què hi dius?
No, jo de la mascareta el que volia dir és que se'ls ha tirat a sobre el calendari, és a dir, per una banda ja veuen que no serà necessària la mascareta en exteriors i de fet possiblement ja no ho és, però és clar, amb aquest calendari de que els hi caducava el decret, doncs s'han vist obligats a tirar endavant. De totes maneres, sí que jo voldria dir que clar, estem parlant molt de la mascareta, però és que estem parlant de mascareta en exteriors, perquè jo crec que en interiors no serà tan fàcil. Jo no crec que sigui simultani el fet de treure-la o de no utilitzar-la, perquè, de fet, en el primer confinament sí que es van posar multes, i moltes per no portar la mascareta.
Sí, sí.
I moltes persones estan afectades ara amb aquest procés de si allò realment ho poden tornar a reclamar o si se'ls podia multar o no se'ls podia multar, i jo crec que ha quedat una mica en una zona molt confosa, eh? I el que jo també em preocupa és, molt bé, ara estem parlant, segurament en exteriors durarà poc, però quantes persones seguirem portant la mascareta molt en el futur? És a dir, jo parlo en primera persona, jo m'hi he acostumat molt a anar amb la mascareta, perquè el fet de fer classe ja m'hi he acostumat. Al principi em se'n feia horrorós no veure les cares de ningú, no saber si se m'escoltava bé, etc. Però ha arribat un punt, després de tants mesos, que ja l'he integrat en la meva forma de funcionar. És a dir, ja és com posar-se el jersei o posar-se la roba. Llavors, serà fàcil que ens en desfem de la mascareta? Perquè aquesta sensació que teníem abans quan veiem aquells turistes que venien, sobretot d'Àsia, no? Sí. Que venien i es passejaven amb mascaretes i ens els miràvem, no? Aquests com, on van? Quedarà una part de la població? Quedarem? Perquè a mi em costarà treure-la, de veritat. La tenia tan, allò del distància, mans i mascareta, em va quedar tan gravat que ara treure-la em semblarà perillós, en interiors sobretot, en exteriors clar. No dic que no.
Però llavors que dependrà de la decisió de cadascú, que jo no dic que tothom ha d'anar sense mascareta, cadascú que faci el que vulgui, perquè el govern, i menys amb una cosa que no té cap sentit, no té cap potestat per obligar a... És que mesures anticientífiques que són totalitàries, és que s'ha de dir així.
El que passa és que també ens n'hem oblidat, no? La mascareta estava concebuda, i així ens ho van explicar, més per protegir l'altre que no per protegir-se el mateix.
Sí,
no? I en canvi, aquesta reflexió que fas, Montse, és el desig de continuar-se protegint, no tenir aquesta sensació. Hi ha gent vulnerable que ha passat pràcticament 2 anys amb molt poca activitat fora al carrer, ni molt menys amb interiors, amb altres persones, en llocs amb concurrència, i que ara doncs, pateixen, perquè és que no n'hi ha, la mascareta que tu portes protegeix els altres més que protegir-te tu mateix.
Agnès, l'origen de la mascareta quirúrgica és el cirurgià que està operant a una persona i que se la posa per no, al respirar, no fer-li mal a aquella persona que té una gran ferida. Això ens n'hem oblidat. La mascareta, en el seu origen, les primeres que vam tenir, sortien d'aquí per protegir els altres. Jo segurament, si em trobo un dia malament o tinc una mica d'encostipat, possiblement ja se m'hauran passat els complexos i me la posaré per precisament doncs, per anar expandint els virus per aquí flotant, no?
Sí, també hi ha qui ha pres consciència de la quantitat de coses que intercanviem els éssers humans i que no veiem, no? I és veritat, hi ha molta gent que s'ha tornat aprensiva davant d'aquest intercanvi, doncs en aquest cas estem parlant del virus, no? Però efectivament en un espai tancat i parlant amb gent, ja no et dic ni rient o menjant, etc., doncs hi ha molt d'intercanvi que abans segurament no n'érem conscients. Tots aquests asiàtics que veiem fa 30 anys als aeroports, dèiem, però què fan amb mascareta, no? No sabia si és que venien a Europa i pensàvem que estaven tots aquí, que els contaminaríem d'alguna manera, doncs segurament tenien aquesta consciència ja de molt abans.
Jo, sincerament, no em vull dir plantejar que és tot el que ens intercanviem les persones quan compartim espais. Perquè hi ha molts estudis que, per exemple, parlen dels paràsits, de les bactèries, virus que deixem allà per on passem i que després un autobús mateix, un metro...
Sí, sí.
Però es veu que això també és bo, eh?
Joan, perdona, que hem de viure.
Pot ser bo
sí, no, és veritat que no ens podem posar a la lliga dels fastigosos, d'alguna manera. Perquè és això, això és així.
Però vull dir, la vida és això, eh?
Sí, sí, és això.
La Covid ens ha ensenyat, mireu, la vida és això, que compartim coses fins i tot amb aquells amb qui no compartiríem res, o amb qui tenim la sensació que no compartiria res.
Digues, Susana.
Joan, frivolitzant una mica el debat, el contacte és molt bo i és molt sa, i som molt llatins i espero que això no, la pandèmia no ens ho hagi fet perdre, sincerament.
Escolta,
és veritat que les prevencions hauran de seguir sent-hi de més, però el nostre caràcter
sí, però,
no el podem seguir...
Per això jo deia, Susana, que millor abraçar.
Saps, la gent, quan tinc ganes d'abraçar algú, m'encanta abraçar algú, i si he de pensar que tenim virus flotant i que tot està contaminat i no sé què, llavors això no és viure.
Per això et deia, Susana, que el millor és no plantejar-s'ho.
D'una forma molt... Perdó?
Que per això et deia que el millor és no plantejar-s'ho. Si cada cop que t'abraces una persona comences a pensar en les bactèries i els virus, malament.
Hi ha algú aquí de la lliga d'aquests que quan pugen a l'autobús s'agafen, però a la part més alta del pal que ha estat menys tocat perquè està... Sí o no?
Bueno, amb la màniga,
amb
no?
La màniga,
perquè et poses
no?
el colze i d'alguna manera així no tens contacte.
Això és d'abans de la pandèmia, eh? Vull dir que sí, això sí, ja ho teníem de sèrie. Per tant, alguna cosa intuíem. Escolta, Jordi Armenteres, gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi bé, bona nit. Escolteu, heu entès què ha passat avui al Parlament?
No, jo no.
Una mica.
Una mica.
Jo bastant, sí.
Bastant.
Jo gens, nivell zero per mi. Primària, més parvulari.
Va, després parlem d'escoles, per cert. Mira, deixeu-me saludar el Marc Martínez Amat, que és el cap de política de RAC1. Què tal, Marc?
Molt bé, bona nit.
Jo crec que és important que intentem resumir i donar les claus, traduir una mica què és el que ha passat en les últimes hores al Parlament en relació al cas Juvillà, que com sabeu és el diputat de la CUP, que quan era regidor a l'Ajuntament de Lleida va mantenir dos llaços grocs dins el seu despatx i doncs això no li està estalviat que hagi estat condemnat a inhabilitació ara que és diputat al Parlament fins ahir.
Sí, jo crec que la manera fàcil d'explicar-ho és que s'ha aplicat la instrucció que la Junta Electoral va decretar la setmana passada, de fet fa 15 dies, la setmana passada enviava un recordatori conforme a aquesta figura jurídica de la inhabilitació sobrevinguda que té a veure amb el fet de que Juvillà està condemnat amb una sentència del TSJ a inhabilitació, a 6 mesos d'inhabilitació per no haver retirat dos llaços grocs de la paeria, del seu despatx de la paeria de Lleida quan era regidor el 2019, i arran d'aquesta condemna que encara no és ferma, la Junta Electoral fa servir aquesta previsió legal de la inhabilitació sobrevinguda per retirar-li l'escó. El Parlament avui, tot i que la voluntat de la presidenta, de Laura Borràs, era mantenir el pols amb la Junta Electoral per poder almenys esperar una sentència ferma d'inhabilitació, o almenys, ara que hi havia aquesta instrucció directa de la Junta, esperar el moment que el Suprem digui alguna cosa sobre les mesures cautelars que ha presentat el Parlament i el mateix diputat, tot i això, diguem, la maquinària parlamentària ha incorporat aquesta decisió de la Junta Electoral i avui això ho hem vist en diverses qüestions. Per exemple, quan se li ha comunicat a l'assessora que pot contractar Juvillà en tant que membre de la mesa que ja no treballava al Parlament, que no ha rebut la convocatòria ja per la reunió de la mesa d'avui. Recordem que avui tampoc no l'hem vist al Parlament per una altra raó que es va explicar ahir, que és que està en baixa mèdica per una malaltia greu que pateix i que això el fa retirar de la política durant un període de temps. I per tant, hi ha altres aspectes que no hem pogut comprovar, però almenys en aquests altres sí que hem vist aquests elements que fan pensar que internament el Parlament ja ha assumit que Juvillà no és diputat de la cambra.
Mentrestant, és a dir, s'activava la maquinària al Parlament per en fi, retirar-li l'escó, mentre, jo no sé quin verb faria servir tu, però s'escenificava, és el que trio jo, que no era d'aquesta manera, no? O que es pretenia protestar o iniciar un camí cap a la desobediència amb una mesura que és inèdita i que no està escrita en lloc del reglament del Parlament, que és aturar l'activitat del Parlament, de la cambra legislativa.
Sí, segurament escenificació seria una bona manera de descriure el que ha intentat, diguem, el bloc independentista per fer veure que protesta per aquesta mesura i que dins de les possibilitats que tenen polítiques, que no jurídiques ni tampoc tècniques, però si les polítiques, doncs, si no es convoca cap ple, si no es convoca cap comissió, no es pot visualitzar que Juvillà ja no és diputat, ja no s'asseu a l'escó, ja no pot votar ni delegar el vot en aquesta circumstància que té ara de baixa mèdica, i per tant, diguem, en el terreny del simbolisme, els independentistes han intentat fer veure que Juvillà encara no ha perdut l'escó.
I què vol dir parar el Parlament?
Vol dir no convocar reunions, no convocar reunions de comissions, no convocar el ple. Això va passar el 2019, el 2017, perdó, durant el procés, després del referèndum de l'1 d'octubre, amb aquell impàs també de si es proclamava o no es proclamava la independència arran del resultat del referèndum, si s'actuava ja en funció una nova realitat jurídica o bé es mantenia encara tot el funcionament amb el marc jurídic espanyol. En aquell impàs hi va haver un període de temps que no hi havia activitat parlamentària, que si recordeu els partits no independentistes ho denunciaven, vam sentir molts cops Inés Arrimadas, per exemple, dient el líder de l'oposició dient que estaven tancant el Parlament a cal i canto. Per tant, en aquell moment és l'únic que recordo que podria ser equiparable, però també és veritat que en aquell moment el que passava és que no havia començat el període de sessions, per tant, era una circumstància diferent. En marxa el període de sessions, com és la situació actual, trobar-nos amb que de cop es diu doncs, no es pot reunir el Parlament, això és el que era el pla inicial de Laura Borràs i que havia traslladat i consensuat amb els altres partits independentistes, però és el que els lletrats han dit, és que això no pot ser. A més, les comissions les convoca cada president de comissió. Cada comissió la presideix un diputat, té la seva pròpia mesa i té la seva dinàmica i, per tant, han de ser aquests presidents i també el reglament diu que això depèn, ho ha de consensuar amb la seva mesa i, per tant, hi ha uns mecanismes pels quals els grups poden demanar que es convoquin o que no, o que es desconvoquin i, per tant, no ho pot decidir la presidenta del Parlament ni la mesa del Parlament.
Ha quedat en una recomanació... I bé, hi ha qui l'ha seguit i qui no, és a dir, per avui havia previstes dues comissions que han quedat anul·lades, per demà n'hi havia previstes, Marc, si no m'equivoco, 5 més?
Sí, demà n'hi havia 5 més.
5 més?
Sembla que totes, de moment s'està complint la voluntat, la recomanació que ha fet la presidenta del Parlament, i sembla que de moment les dues d'avui no s'han fet. N'hi havia una presidida per un diputat socialista, per Raúl Moreno, però que s'ha trobat que, encara que ell és el president i té la potestat de convocar i desconvocar, el reglament també diu que si hi ha una majoria de la mesa que ho demana, doncs es pot demanar que no es convoqui. De fet, el reglament diu que ho pot decidir el president o bé si ho demanen dos grups parlamentaris o una cinquena part dels membres de la comissió. Per tant, s'ha trobat amb una majoria independentista que li ha demanat que la desconvoqués i per les de demà veurem què passa. De moment han caigut la majoria, només n'hi ha dues que ens hagin dit que es mantenen, que és la d'Interior, que en aquest cas la presideix Shakira El Homrani, Esquerra Republicana, i ens diuen que demà ha de formalitzar-ho, però que demà també caurà. I, per tant, només en queda una altra que veurem què en passa.
Sí, demà no es treballa al Parlament. Aviam, Joan.
Sí, començaràs preguntant si havíem entès. Jo t'ho podria resumir una frase. Va. La frase és que Laura Borràs s'assembla molt a Roger Torrent. Això és el que ha passat. Malgrat que ell ha fet tot el possible per diferenciar-se. I aleshores una sèrie de reflexions. La primera és que en aquests moments hi ha la suspensió d'un diputat, perquè així ho ha decidit un organisme, recordem, administratiu, que no és judicial, que és la GEC, i que podem pensar que és especialment greu, però que el règim jurídic l'empara perquè sigui aquesta suspensió, sí, sí. I s'ha respectat. És a dir, aquí de desobediència no hi ha hagut cap ni una. I d'una altra banda, hi ha l'escenificació, que es podria dir protesta, podem dir-li com vulguem, i que sembla ser que és com una vaga. Els parlamentaris s'han decidit no treballar.
I a més com de zel, no? Perquè en realitat no ha estat convocada. Vull dir, és com es recomana.
Sí, clar, però tant, els sindicats normalment recomanen als treballadors que no vagin a treballar. Amb una diferència, que no sé si serà aquesta diferència. I és que quan els treballadors decideixen anar a vaga i no treballar, no cobren. Torno a repetir. Quan els treballadors decideixen seguir les recomanacions d'un sindicat i fan una vaga, una protesta pels drets que siguin, normalment si són sindicats són laborals, no cobren. I aquests diputats encara no han dit si... El que queda clar és que el diputat suspès no cobrarà. Aquest queda claríssim, aquest no cobrarà. I ha estat suspès per la justícia espanyola. Per tant, no hi ha hagut cap mena de desobediència per part del Parlament de Catalunya. Ara bé, no s'ha dit si aquests diputats que recomanen no treballar per una protesta, per la suspensió d'un diputat, deixaran de cobrar. I quan dic deixaran de cobrar, vol dir el salari i les dietes. Que recordem, han estat cobrant dietes de desplaçament, malgrat que no es desplaçaven, etcètera, etcètera. Bé, és molt legítim que els diputats i ses senyories decideixin protestar, però en igualtat amb la resta de ciutadans que representen, si la protesta representa no treballar, també podrien estalviar-li al Parlament de Catalunya aquests diners. I una última reflexió. En aquesta deriva de descrèdit de les institucions en la que portem a Catalunya, també en certa banda d'Espanya, quan tu aproves un decret de mascaretes que ningú no compleix, és una forma de descrèdit d'un Parlament. Però a Catalunya especialment, és lamentable que jo crec que la majoria de la ciutadania de Catalunya no notarà que el Parlament de Catalunya atura la seva activitat. I això ens hauria de preocupar.
Home, sí que ho notarà. És a dir, precisament jo crec que des d'un punt de vista econòmic i empresarial sempre es diu les paraules inseguretat jurídica. Que un Parlament aturi i no es digui quan es reactiva l'activitat, quan es posen en marxa tots els decrets, totes les resolucions que s'han de fer, des d'un punt de vista econòmic és terrible, s'està fent dany, perquè dona ales a aquest argument de la inseguretat jurídica, és a dir, de viure en un entorn on no sabem si, què pot passar, si demà poden obrir la paradeta o no la poden obrir. A mi em sembla greu aquests danys col·laterals.
Jo no és per matisar, no deia que no tingui conseqüències greus. Dic que la majoria de la ciutadania no ho notarà. No hi haurà manifestacions al carrer perquè es torni l'activitat parlamentària. Això està assegurat, crec.
Podem afegir una cosa, més digues, que deies, Joan, que digués que s'assembla a Roger Torrent, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el seu antecessor. Si volgués, el seu antecessor podria dir que ell va anar una mica més enllà, perquè en el seu cas hi va haver un posicionament del Tribunal Suprem i, per tant, ja era, tenia una força més vinculant que la de la Junta Electoral, o menys qüestionable, diguem, que és la d'un tribunal. En aquest cas, encara no s'ha pronunciat el Tribunal Suprem.
Clar, és que aquí jo crec que això ha sigut un mal càlcul. No sé, Marc, si ho comparteixes, però jo m'imagino que la presidenta i de retruc la mesa es pensaven que podrien fer la viu-viu fins que el Tribunal Suprem es pronunciés, però s'han trobat que la GEC se'ls ha avançat i, per tant, ha quedat al descobert que ens podem trobar perfectament en la situació. De fet, ja ens hi hem trobat i ens hi estem trobant, que Pau Juvillà no vagi al Parlament, que Pau Juvillà no cobri, que renunciï com a membre de la mesa, que la seva assessora Maria Sirvent deixi d'anar al Parlament, o l'acomiadin, i malgrat